Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Comencem amb una bona notícia. El nostre estimat bisbe francès torna a estar amb nosaltres. Mica en mica es va recuperant de l'operació que va ser sotmesa a principis del mes de gener. Des de casa seva, el nostre bisbe comença a despatxar els afers de la vida pastoral de la nostra església. Com escoltarem a continuació, el bisbe francès dona les gràcies per les àmplies mostres de suport i ànim que ha rebut i segueix rebent. Avui, d'entre altres coses, us parlarem del llibre que ha sortit al mercat sobre la Basílica de Castelló d'Empúries. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Sí, torno a ser jo, el qui us parla. Després de la intervenció quirúrgica, recuperant-me a casa, gravo per tots vosaltres aquesta reflexió. Us agraeixo a tots l'afecte, l'interès, la pregària que heu mostrat durant la meva intervenció, durant tants dies també doncs, de recuperació. Mica en mica m'aniré integrant doncs en l'activitat normal, encara l'intervenció requereix ser prudent i a poc anar assumint la missió, les feines que tenia, però que serveixi aquesta paraula per agrair-vos de veritat a tots la vostra pregària, el vostre interès. M'he sentit també acompanyat per la família de l'Església de Girona. I ara la reflexió d'aquesta setmana. Com que es comencen les inscripcions a les escoles, he dedicat la reflexió a la classe de religió. El títol és Per què serveix la classe de reli? Perquè reli és el diminutiu que tots els alumnes i professors fan servir. Un grup de pares i mares, mentre esperaven els seus fills a la sortida de l'escola, tenien una conversa. Tu inscrius el teu fill a la classe de religió? No, jo prefereixo que la meva filla faci recuperació d'algunes assignatures. Per què serveix la classe de religió si no compta per res? Jo porto el nen a la catequesi, perquè vull que faci la primera comunió, i a l'escola que aprengui altres coses. Tinc una amiga que porta els fills a una escola on no fan classe de religió perquè diuen els mestres que ells han decidit que allà no s'ofereix religió. Jo, afegeix un pare, quan vaig preguntar-ho a l'escola, perquè el mossèn insisteix que és important, em van dir que molts pocs pares ho demanaven i per això ja no ho preguntaven. Doncs nosaltres sí que hem inscrit els nostres fills a la classe de religió. N'estem molt contents i pensem que és important per ells. Però per què serveix la classe de religió? Sovint heu escoltat converses semblants i heu participat i fins i tot us ho heu plantejat. A la pregunta de per què serveix la classe de religió caldria respondre primer amb una altra pregunta. Per què serveixen les mates, la llengua, socials, les naturals? La resposta és òbvia, per ajudar els alumnes a créixer com a persones i adquirir aquells coneixements i habilitats que els seran necessaris per la vida. Doncs heus aquí la resposta a la pregunta del per què la classe de religió. Pares, sotmeteu a crítica l'afirmació que la religió no és un element fonamental en el procés de socialització i d'educació de la persona, perquè sí que ho és, i cada vegada ho serà més, precisament en aquest nostre món tan plural. Penso que s'equivoquen aquells pares que pensen que els seus fills seran més lliures, més autònoms, si renuncieu a la seva educació religiosa catòlica, tot esperant que ells ja decidiran. Aquesta actitud no la tenen pas amb altres dimensions de l'educació. Estic convençut que desitgeu que l'escola no sigui només transmissora de coneixements, sinó de valors. Ara bé, cal fer-se preguntes sobre quins valors. Per què uns i no uns altres? Quina fonamentació? Quina concepció de la persona i de la societat ofereixen? Pares, si desitgeu una educació integral per als vostres fills, demaneu per ells la classe de religió. Alumnes, infants, nois i noies, a la classe de religió catòlica descobrireu un llibre únic. De fet, són molts llibres en un de sol, la Bíblia, on trobem com Déu s'ha donat a conèixer al poble de Jesús i a tothom. Llegir i entendre aquest llibre ens ajuda primer a conèixer Déu i el que vol per a nosaltres, però també ens ajudarà a comprendre millor els pensaments, els escrits, l'art, les lleis, els costums, la història del nostre país i d'una part molt gran de la humanitat. Els cristians, com amics de Jesús, formem l'Església, que durant molts anys s'ha escampat per tot el món, formant bisbats, com Girona, parròquies, monestirs, escoles. S'han escrit molts llibres sobre qui som i què creiem. Hem aixecat esglésies i catedrals, hem edificat hospitals i llocs per acollir els pobres, hem treballat perquè cada persona sigui respectada amb els seus drets, perquè tingui llibertat, pugui viure en pau i reconegui els altres com a germans o germanes. Estudiant la religió catòlica, descobriràs tot allò que és molt important per viure, el tresor de la vida. Aprendràs que cal estimar sempre tota persona, sigui gran o petita, fins a perdonar, encara que no ens caigui simpàtica. També t'ensenyaran que cal estimar i treballar pel país en què vivim i per tota la humanitat. Mestres, professors, claustres, que el respecte al pluralisme social, característic de la nostra cultura, no us condueixi a una educació de mínims. La dimensió religiosa és fonamental en la persona, sigui per acceptar-la, sigui per qüestionar-la. Però qui no coneix no és lliure per decidir. La normativa diu explícitament que l'ensenyament obligatori, totes les escoles han d'oferir als pares l'ensenyament de la religió i que ells són lliures d'apuntar-hi els seus fills. Des dels centres on es fan les prescripcions, cal facilitar que els alumnes o els pares que ho desitgin per als seus fills tinguin la possibilitat d'optar per la classe de religió, la classe de reli. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Mossèn Narcís Costabella, rector de Castelló d'Empúries, va ser un estimat col·laborador d'aquest programa de ràdio Església Viva durant molts i molts d'anys. Ens portava a l'estiu el significat de l'Evangeli. Doncs bé, mossèn Narcís Costabella està present també amb nosaltres, lògicament, ens escolta des del cel, i una colla d'amics han volgut retre-li un homenatge, doncs, editant un llibre que parla precisament de la Basílica de Castelló d'Empúries. Se n'encarrega de saber-ne més i d'entrevistar a una de les protagonistes d'aquesta edició, el nostre company Carles Sánchez.
Ara fa més o menys un any que ens va deixar, físicament, amb el record no ens ha deixat, mossèn Narcís Costabella. Ell va morir sent rector de la Basílica de Castelló d'Empúries, de la parròquia de Castelló d'Empúries. Ell era una persona de moltes idees, de portar a terme molts projectes. Engrescava molt a la gent, i la gent el seguia. Doncs bé, l'últim projecte que ell tenia al cap, i que no ha pogut veure la llum, ell, en tot cas, era fer un recull, un llibre, amb fotografies i textos, sobre la Basílica de Castelló d'Empúries. Ell era una persona que no era de Castelló d'Empúries, però era un rector d'aquells que allà on era es feia del poble, sigui on sigui, i els últims anys, uns quants, va estar a Castelló d'Empúries. Aquest projecte ell no va poder veure el resultat, perquè ens va deixar, ara dic, menys fa un any i escaig, però la família, en tot cas una neboda seva, la Maria Rosa Costabella, de Banyoles, doncs ella ha dit, home, per què no continuem el projecte del meu tio? I aleshores, va tornar a contactar amb els autors dels textos, amb el fotògraf, i posem-ho en marxa. I, per tant, el llibre ara ja el tenim físicament, jo el tinc a la mà, i vostès també el poden tenir, si volen adquirir-lo, després ja en parlarem d'això, on es pot adquirir. El llibre porta per títol La Basílica de la Llum, com a subtítol de Castelló d'Empúries, que és una joia. I avui hem convidat en aquest programa la Maria Rosa Costabella, doncs perquè ens expliqui una mica com ha anat tota aquesta posada en marxa del projecte o aquesta continuació del projecte i com veu el resultat final. Maria Rosa, benvinguda.
Moltes gràcies.
Bé, el que he dit del Narcís Costabella és així, és una persona molt, molt animada, molt de projectes, molt de treball.
Sí, bé, el tio era una persona molt curiosa i que tot li feia gràcia, i llavors, tot l'engrescava. I suposo que la gent que l'ha conegut doncs ho ha pogut veure, de coses petites, coses grans, coses complicades, coses senzilles, i llavors feien pinya amb la gent i per això doncs podien arribar a molts camps.
Molt bé, Maria Rosa, parlem del llibre, La Basílica de la Llum.
Sí.
Explica'ns.
A veure, de fet, La Basílica de la Llum... El nom va sorgir arrel d'un sopar, un dinar que van fer en Manel i el meu tio.
En Manel, perdó, direm que és el fotògraf.
Sí, en Manel Puig. En Manel Puig, que ell ja ha fet algun altre llibre, on penso un parell, de Castelló, i és una persona que estima molt la Basílica i ha passat moltes hores, ha fet moltes fotografies, per tant, vull dir... Ells ja feien uns punts de llibre on buscaven racons una mica especials i desconeguts de la Basílica, i aquests punts de llibre, per exemple, d'un cantó tenien aquesta foto, aquesta cosa emblemàtica de la Basílica per donar-ho a conèixer a tothom, i darrere hi posaven totes les activitats del trimestre que feien a la parròquia. Arrel d'això, doncs, van voler fer una cosa més digna que, per a l'edifici i per al temple, i llavors van parlar d'això. Per què dir-li Basílica de la Llum? Per dues raons. A veure, la Basílica és fosca, sí. Perquè no té vitralls, o molt pocs.
Molt pocs.
I són d'alabastre, i esclar, és opac. Però hi ha la Mare de Déu de la Candelera, i llavors, que és la festa petita o d'hivern de Castelló, i llavors, bueno, amb la benedicció de les candeles i que sigui la Mare de Déu de la Llum, doncs van voler donar-li aquest toc especial de què és la Basílica de la Llum. També he d'afegir que, per exemple, la festa de la Candelera era una mica la festa més especial per al tio mossèn.
Aquest llibre es va presentar el 2 de febrer, el dia de la Candelera a Castelló.
Sí, els autors varen pensar que seria bo aprofitar que feia l'any de la seva mort, que ell no havia... perquè, esclar, l'enterrament va ser la vigília de la Candelera del 2012, sí. Doncs com a homenatge, doncs, que el llibre el poguessin presentar doncs, el dia 2 del 2013, el dia de la llum, un llibre de llum.
En el llibre les fotografies són precioses, jo ho dic per la gent que ho sàpiga, no? Perquè hi ha moltíssima fotografia, gran, de qualitat, i sí, bueno, i un coneix la Basílica sense ser-hi.
Crec que n'hi ha unes 200.
Impressionant, 200,
Sí.
Aquesta mateix que tinc aquí, que veu la columnata, és preciosa.
Jo crec que és un temple espectacular. O sigui, la gent de Castelló i de l'Empordà, per això li diu la catedral, perquè és un temple que ja parla per si sol. I jo crec que els que som d'altres comarques i hem hagut d'anar sovint, doncs és un lloc per anar descobrint. i que realment és molt especial.
No és la columnata de Bernini, però quasi, quan entra, quan entra ja. Allà, el que impressiona és la gran columnata que té la Basílica de Castelló.
Sí,
no?
Sí.
Bé, a part de a les fotografies, a part de la història, de reflectir la història del monument com a monument, també reflecteix la història humana, perquè hi ha molta vivència de la parròquia.
Sí.
Bé, ells... celebracions, activitats...
Jo crec que ells es va, o sigui, volien un projecte del llibre que fes... O sigui, que donés relleu a l'espectacularitat que té aquest temple, a la vegada també que parlés doncs, de una mica del poble, dels orígens, de tot el que porta o que té de tresor que ha sigut aportat per tantes generacions doncs, de gent que ha anat a la basílica, i també després que servís una mica doncs, per dotar d'un document, o sigui, gràfic, i que si tu vols saber més sobre la basílica, doncs que el tinguis a la mà. I crec que l'han aconseguit molt. Llavors, aquest projecte estava embastat quan el tio va morir, i els autors, Manel, ens va venir a veure la família i ens va dir que passava això, que estava enfilat, però que no sabia si el podria portar a terme.
Sí.
I nosaltres vam dir que ens semblava un gran projecte i que intentaríem doncs, poder arribar fins al final, i ho hem aconseguit, i estem molt contents.
El retaule de l'alabastre, per exemple, clar, està pormenoritzat peça per peça, per tant, és perfectament.
Sí. Sí, a més, és important perquè, per exemple, actes que han fet per Setmana Santa els han basat doncs, en aquests petits quadres de la vida de Jesús i de la passió.
Bé, els textos, aquí posa que són de Joaquim Tremoleda i Jordi Pla, no?
Sí, perquè, a veure, en Joaquim Tremoleda, ell és arqueòleg, ell treballa a Empúries i llavors coneix molt bé... Castelló en el sentit que té vincles familiars i personals. Llavors, ell va creure en aquest projecte i ha dedicat tot el seu bon saber i el seu temps, i llavors ell fa la situació del temple, una mica l'evolució, si hi ha restes romàniques, i el seu paper ha sigut més això, situar-lo també en el marc de la història, en tots els segles... I, per tant, és interessant. Llavors, en Jordi Pla és més diferent. O sigui, potser l'encaix amb el llibre ha sigut veure més la pastoral, perquè, aquest temple que ha sigut, que va néixer com la... com a voluntat de les persones per dotar el comtat d'Empúries doncs, d'una catedral, doncs, com es viu el dia a dia i quin paper hauria de tenir en el futur. Perquè no només són pedres, sinó que són pedres vives. En allà molta gent hi fa celebracions religioses de la família. Llavors, quin seguiment i podem fer, quina projecció de futur hauria de tenir. I que també em penso que aquí lliga una mica amb el tarannà del meu tio, no? Que només... O sigui, s'ha d'apuntalar el temple, se l'ha d'arreglar, se l'ha de restaurar, però també és aquest camí que hem de fer d'anar seguint, de que la fe continuï i que els serveis doncs, que dona en els fidels doncs, que segueixin endavant amb una lectura doncs, del segle XXI.
Si no hi hagués aquesta activitat pastoral, tampoc potser no seria basílica, perquè anomenin basílica un temple,
exacte,
no només és l'edifici, sinó la vida,
sí,
perquè
sí.
La vida pastoral, i clar, té molta vida a nivell pastoral també, que sí. Ha sigut d'Empúries en aquest moment. Eh?
Sí, jo crec que sí. Vull dir, és com, per exemple, no sé, a vegades, quan tu agafes un llibre d'una zona, doncs et diran, bueno, aquest poble, aquesta ciutat és capital de mercat, perquè té tot un seguit de poblets satèl·lits que el segueixen. I jo crec que en aquest sentit, a l'Empordà, quan parlen de la catedral, doncs és aquest gran temple que és majestuós i que d'alguna manera doncs lliga o atrau per a moltes coses per celebrar, no? O vols anar a fer un bateig, o vols anar a fer un aniversari, o t'hi vols anar a casar, no sé. Crec que abarca més que només la gent pròpiament del poble.
De Castelló. Hi ha un escrit de presentació en el llibre del nostre bisbe, que curiosament comença aquest escrit amb el que jo em veig reflectit aquí, perquè jo vaig dir el mateix que la vaig conèixer, no? I diu textualment, diu el bisbe a la presentació del llibre: la primera vegada que vaig visitar la Basílica de Castelló d'Empúries, en aquell moment encara no tenia aquest títol, feia bastants anys, amb un grup de fidels d'una parròquia de l'Alt Penedès, ell era d'allà, sí. L'exclamació fou: sembla una catedral. Diu, la persona que ens acompanyava precisà: no és cap catedral, però per a nosaltres és la catedral de l'Empordà. I jo recordo que quan vaig anar a viure a Figueres, concretament, que és com vaig acostar a Castelló per conèixer aquell temple, i vaig entrar, vaig dir el mateix: això sembla una catedral, no?
Sí.
I te diuen, no, això és la catedral.
Bé, és que, de fet, com es va explicar a la presentació del llibre, sí, es va edificar perquè fos catedral.
Sí, sí, sí.
O sigui, esclar, si repassem la història del comtat d'Empúries i, per exemple, anem a passejar a Castelló, molts edificis, molt historial, es palpa en els carrers i en l'ambient, doncs que esclar, Castelló era important, que hi havia un caliu, que hi havia uns gremis, que hi havia unes voluntats, doncs de tenir un gran temple per lo que el poble oferia.
M'agradaria acabar aquesta entrevista, perquè estem ja escoltant el temps, amb unes parauletes que diu en Manel Puig, no? Al començament, com a homenatge a mossèn Narcís, diu: només 4 esgraons ens separaven d'aquest gran temple. Tu, referint-se a Narcís, ens hi vas convidar a entrar, a la memòria de mossèn Narcís Costabella. És a dir, va facilitar ell molt que fins i tot el mateix poble conegués,
sí,
una església que potser tenia allà i que li faltava encara.
Sí, bé, a mi em va agradar molt de la presentació del llibre, que van fer un homenatge i van fer ressò de la feina feta pels anteriors rectors, mossèn Pagès i mossèn Sunyer.
Sí.
Per què? Perquè el tio pogués fer coses, doncs molta altra gent abans havia posat les bases. Llavors, bé, les etapes a vegades són diferents, a vegades hi ha etapes doncs que no podràs fer tant, perquè això va estar molt bé, perquè ells van ser els puntals. I llavors ell, bé, el temple necessitava certes coses, i va haver una bona sintonia amb gent de l'Ajuntament, amb gent del poble, i llavors plegats, han pogut fer tot això.
La Basílica de la Llum de Castelló d'Empúries, textos de Joaquim Tremolé i de Jordi Pla i fotografies d'en Manel Puig, amb el recolzament i la força i l'impuls que li ha donat, en tot cas, la família. Aquí tenim la seva neboda, la Maria Rosa Costabella. El llibre acaba dient a la contraportada, diu: fou la Verge de la Candelera la que ens donà la inspiració per escollir el nom d'aquest llibre. La càlida llum de les candeles blanques ens il·lumina cada 2 de febrer. Homenatge també a la Basílica, al poble, a la vila i a mossèn Narcís, que, per cert, durant molt de temps va ser col·laborador d'aquest programa. Feia molts comentaris i col·laborava amb nosaltres. Per tant, el record. Això dic que ens ha deixat físicament, però no ens ha deixat, perquè el record continuarà amb nosaltres.
Exacte.
Moltes gràcies per la visita.
A vosaltres.
I que el llibre tingui l'èxit que s'espera d'ell.
Moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Els diferents moviments obrers cristians de Catalunya i Balears han redactat, com sempre, el manifest de la dona treballadora que enguany se celebra el proper dia 8 de març. D'entre altres coses, es llegeix en aquest manifest el següent: que tots els éssers humans, homes i dones, amb independència del lloc on han nascut i la seva condició, són dignes. La societat no ha de permetre que ningú quedi per sota de ningú. Cal conciliar la vida laboral, personal i familiar, tasca que correspon a les institucions polítiques, als empresaris i a cada persona en el dia a dia. Tots plegats hem de lluitar per sortir de la crisi que ens porta l'atur, el dolor i la desil·lusió, reivindicant i reinventant una societat més humana. Calen polítiques que assegurin la igualtat d'homes i de dones en tots els àmbits, i s'ha de promoure la prevenció i erradicació de maltractament físic i psicològic. La cura de la salut i l'atenció a l'educació dels infants joves és clau per assolir un món més igualitari i més just. Les retallades socials d'avui són la pobresa del demà. Com a cristians i cristianes, reclamem a tots els que formem l'Església que sigui per fi reconegut el paper de la dona en un pla d'igualtat amb el de l'home. Aquests són alguns dels punts més importants d'aquest manifest dels moviments obrers cristians de Catalunya i Balears amb motiu del Dia de la Dona Treballadora que se celebra el 8 de març. Anem a fer un repàs als actes més importants dels propers dies i d'aquests dies. Aquest diumenge, dia 3, és el tercer diumenge de Quaresma. Com bé sabeu, se celebra el tradicional i antiquíssim Via Crucis a les Creus. És un Via Crucis que data potser de 400 o de 500 anys enrere i segueix tinguent èxit. Via Crucis a les Creus a Girona. A 4:45 de la tarda, sortida des de la plaça dels Apòstols. A 4:45 surt un carrilet des del pont de Pedra. En cas de mal temps, es farà a 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Feliu de Girona. A 5:00 de la tarda, les Clarisses de Vilobí, recés de Quaresma obert a tothom, predicat per mossèn Joan Planelles. Al Santuari de la Font Santa, a Jafra, a 6:00 de la tarda, pregària de vespres amb predicació. I també aquest diumenge, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, un cop acabada la missa de 6:45, exposició del Santíssim i pregària de vespres. El proper dimarts, dia 5, conferència quaresmal del pare Claretí Anton Maria Vilarrúbies als locals parroquials de Santa Maria dels Torers de Banyoles. A 9:45 de la nit parlarà de la bona nova de Jesús a tot el món. Dimecres que ve, pregària per a les vocacions de 7:00 to 8:15 del vespre a l'Església del Mercadal de Girona. Dijous, dia 7, conferència sobre la fe en les diferents religions a càrrec de mossèn Jaume Angelats, rector de Cadaqués i biblista. Serà a 9:15 del vespre als locals de la parròquia de la Immaculada de Figueres. També dijous, dia 7, conferència de mossèn Narcís Ponsatí, rector de Sant Feliu de Guíxols, al Concili Vaticà II, passat, present i futur, a 9:00 del vespre a l'església de Sant Jaume de Salt. Divendres que ve, dia 8, vetlla jove a Banyoles, a la parròquia de Santa Maria dels Torers, amb la celebració del perdó. Organitza la delegació de la pastoral en joves del Bisbat de Girona. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 3 de març, tercer diumenge de Quaresma. Ho fem amb mossèn Joan Baborés, que és rector de la Basílica de Sant Feliu de Girona i delegat de litúrgia del Bisbat de Girona. Gràcies, mossèn Joan.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tots.
Quan vulguis.
Bé, també avui m'agrada comentar breument, encara que sigui, les tres lectures, perquè totes tres van, no diré lligades, però sí que tenen un profund significat i, com he dit ja les altres vegades, en aquest any de la fe, convé remarcar-ho. Fixeu-vos a la primera lectura de l'Èxode, se'ns parla del fet de Moisès. Moisès també és cridat per Déu i allunyat doncs, d'allà d'Egipte, allà al Sinaí, es troba amb ell mateix i es troba amb Déu. I aquella verdissa que crema i no es consumeix, un fet extraordinari, què passa aquí, no? Anem-ho a veure, descalça't, que aquell lloc que trepitges és sagrat. I Moisès, doncs, davant de Déu, sent la crida d'anar a alliberar el seu poble. Podríem dir és una nova transfiguració, com la del diumenge passat, en què no es poden quedar allà. Doncs Moisès tampoc es pot quedar allà al Sinaí, que si està molt bé a prop de Déu, sinó que ha d'anar a alliberar el seu poble, que li costarà prou. És una conseqüència de la fe. La fe no ens deixa immòbils, no ens deixa quiets, sinó que ens fa anar a trobar aquells que ens necessiten, els nostres germans. I l'Evangeli, doncs, comencem també la lectura d'aquests evangelis de Sant Lluc, que són tan bonics. No oblidem que Sant Lluc se l'ha anomenat l'Evangeli de del perdó, de la misericòrdia, de la tendresa de Déu. I aquí, doncs, ens adverteix d'això, que ells van tenir aquella mena d'accidents, no han passat perquè sí, aquestes coses, la torre de Siloé, que ha caigut, i aquells que van ser morts. Diu, si no us convertiu, tots acabareu igual. És a dir, una crida a la conversió, una crida al canvi, una crida a sortir de la vida que un porta, doncs, rutinària, pecadora fins i tot, per tornar al camí de Déu, a la vida d'amor, a la vida d'estimació, de misericòrdia, de perdó.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau. Ràdio Estel.